L'Institut El Pedró s'afegeix a les concentracions contra la guerra a Palestina que aquest dijous s'estan duent a terme arreu de Catalunya sota el lema Aturem el genocidi. Durant la jornada, l'alumnat del centre ha treballat a l'aula del conflicte des dels orígens i fins als darrers esdeveniments succeïts a la franja. Cardona i Paiporta seran els dos pobles convidats a la 28a Festa de la Sal. La mostra d'oficis incorporarà el taller de barquetes i la vela llatina farà un pas de gegant per ser declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. A partir de demà i fins dissabte, l'Escala acollirà el 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània en el marc de la Festa de la Sal. El congrés està organitzat conjuntament pel Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols i el Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala. El temps, dies d'estiu, amb molta calma i presència d'algunes boires o núvols baixos de bon matí. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 18 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on celebrarem dos aniversaris diferents. Per una banda, la començarem celebrant l'aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i acabarem el programa celebrant els 25 anys del REM d'Arenys. Però també parlarem d'una prova pilot de restauració d'estanys d'alta muntanya que estan tirant endavant. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Avançàvem, volem fer parada al Delta de l'Ebre, on la Plataforma en Defensa de l'Ebre commemora el seu 25è aniversari des de la seva fundació CEL.
Sí, Marina, el 15 de setembre de l'any 2000 es fundava la Plataforma en Defensa de l'Ebre. S'iniciava així un moviment social sense precedents al territori, i d'això ara en fa 25 anys. Ara bé, la Plataforma continua amb la mateixa lluita davant l'amenaça d'un possible transvasament. Ens donarà més detalls Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Matilde, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia a tothom.
Matilde, el 15 de setembre de l'any 2000 es fundava la Plataforma en Defensa de l'Ebre i s'iniciava així un moviment sense precedents al territori. Matilde, quin va ser el motiu principal de la formació d'esta plataforma ara fa 25 anys?
El motiu principal va ser el pla hidrològic que llavors tenia el govern de José María Aznar i del PP damunt de la taula, on volia fer, com a base d'aquell pla, un gran transvasament de 1.050 hectòmetres cúbics anuals d'aigua del riu Ebre fins a l'àrea metropolitana de Barcelona, cap al nord, i al sud fins al País Valencià, Múrcia i Almeria. Aquest va ser el motiu principal.
Després, doncs, per aquest motiu, com dius, vau fundar la plataforma. Vau tenir molt suport per part de la gent del territori?
Sí, la veritat és que va haver molt de suport i, bueno, això no va néixer del no-res, perquè n'hi ha gent que se pensa que això, mira, va ser allò d'un dia concret que naix això. No, això va néixer, el moviment va néixer a partir d'un grup de gent que ja feia molts d'anys aquí al territori, que estava lluitant per defensar el riu i defensar l'aigua i el delta, i que ja se van oposar al transvasament cap a l'àrea metropolitana de Tarragona, es van oposar al Pla Borrell, que volia interconnectar totes les xarxes de l'estat espanyol, volia reconnectar tots els rius, quan era ministre de Felipe González. Total, que ja n'hi havia una llavor d'un grup de gent que ja feia anys que estava lluitant per protegir tot això. En el moment que va sortir el pla hidrològic del PP i de José María Aznar, aquesta gent va començar a fer reunions en petit comitè per molts de pobles de les Terres de l'Ebre per explicar què comportaria aquell pla hidrològic, no? I al final de totes aquestes reunions se va fer una assemblea, se va convocar una assemblea el 15 de setembre de l'any 2000 al Felip Pedrell de Tortosa, que en un principi havia de ser a la Sala Menuda pensant que aniria un grup reduït de gent per saber de què anava allò, no? Però la realitat va ser que se va desbordar, que van arribar centenars de persones de tots els pobles, se va haver de canviar aquella assemblea de la Sala Menuda a la Sala Gran, on se va omplir més que no s'hi cabia, no? I allí se va explicar què és el que se pretenia en aquell pla hidrològic, què se pretenia en aquell transvasament i quins problemes podia haver per al final de l'Ebre, que és aquí, a les Terres de l'Ebre. I en aquell mateix moment la gent ja va decidir que volia defensar el territori, que volia fer coses en contra d'aquell pla, i aquell mateix moment se va constituir la plataforma en aquella multitudinària assemblea i ja se va fer la primera manifestació quan va acabar aquella assemblea, que se va anar des del Felip Pedrell fins a l'Ajuntament de Tortosa, a la plaça de l'Ajuntament, per demanar a l'Ajuntament de Tortosa que se posara al costat de la gent i que se posara al costat d'aquest moviment, no? A partir d'aquí, bueno, se van anar sumant més pobles, més gent, se van anar explicant pels pobles el que això suposava, i sí, la resposta va ser massiva, com bé coneixem.
Sí, i tu, Matilde, què te va motivar personalment a la plataforma?
Bueno, jo la veritat és que quan va començar tot el moviment, jo no m'havia plantejat en la vida, suposo que com molta altra gent, la qüestió de les problemàtiques d'un riu, les problemàtiques d'un transvasament, i a partir del primer moment, quan vam fer, abans d'aquesta assemblea, que vam fer una reunió en posta, i jo vaig anar, perquè m'ho van dir uns amics, i vaig anar, me'n vaig donar compte, no? Me vaig assabentar de tota la problemàtica que comportava agafar aigua d'un riu i portar-la a un altre lloc, totalment lluny, i què és el que podia comportar per al territori. Evidentment, jo això ho vaig visualitzar ja no només en mi, sinó en els meus fills, que jo tenia, que llavors eren menuts, ara ja són grans, clar, 25 anys després.
Claro.
Però bueno, que llavors eren menuts i vaig pensar que que no se podia anar destruint d'esta manera territoris simplement per uns interessos econòmics d'unes persones concretes o d'unes empreses concretes o d'uns oligopolis concrets, desballestant el que és una altra zona i deixant a les generacions que venen darrere de nosaltres un futur incert i un futur en males condicions mediambientals, no? I això va fer que m'unirà al moviment.
Molt bé, perquè com deies, quines són les principals conseqüències que pot tenir un transvasament de l'Ebre?
Bueno, les conseqüències ja les coneixem, perquè l'Ebre, encara que no ens ho pensem, té nou transvasaments en tota la seva conca, o sigui que això comporta que s'han de fer tota una sèrie d'obres i d'infraestructures, d'embassaments, d'infraestructures per fer que l'aigua del riu estiga embassada i tinga remanents permanents per poder fer aquests transvasaments cap a altres zones. I tot això ja tenim la realitat i tenim la certesa de que des de que van començar tots aquests embassaments i de que s'han fet totes aquestes infraestructures, al final del riu i al delta en concret no arriba ni el 5% dels sediments que haurien d'arribar si el riu tinguera el seu funcionament normal, no? I això el que comporta, i com bé sabeu aquí baix, és que el delta de l'Ebre està en regressió des de fa més de 60 anys i que anem perdent territori que no, evidentment, al no arribar ni més quantitat d'aigua en estos sediments que serien imprescindibles per poder anar reforçant tota la plana deltaica, el delta de l'Ebre cada any està en regressió, cada any la subsidència és més important i cada vegada té problemes més greus que comporten que anem perdent territori no any a any, dia a dia, perquè el problema és dia a dia, encara que quan més se nota és quan hi ha qualsevol tempesta o quan hi ha qualsevol temporal cada vegada menys important, perquè el delta està més feble i més fluix, i per tant qualsevol temporal de no res fa que no pugui aguantar-ho i la regressió cada vegada siga més gran.
Claro. I com dèiem, bueno, esteu de 25è aniversari. Quins són els principals èxits aconseguits de la plataforma durant aquests 25 anys?
Bueno, el principal èxit jo crec que va ser el fet de que aquell transvasament que ens van dir que seria un passeig militar, que això ho va dir el ministre Cañete que n'hi havia llavors, i que se faria per, bueno, segons ell, por cojones, és a dir, tant sí com no, aquell transvasament se faria, doncs aquell transvasament no s'ha fet. I jo crec que això és un repte molt important que hem de tindre tots present, no? Perquè, a més, van començar a fer aquelles obres, o sigui, van començar a ficar la primera pedra, van començar a fer tota una sèrie de coses, no?, i d'obres, com donant per fet que allò aniria endavant, tant sí com no, no? I per l'oposició de la gent, per les protestes i per el discurs que vam poder transmetre ja no només a la societat ebrenca, sinó a tot Catalunya i fins, bueno, al País Valencià, a l'Estat espanyol i fins i tot a Europa, perquè va ser una lluita a nivell europeu, van aconseguir que allò no es poguera fer. Evidentment teníem el recolzament de tots els científics que llavors ens van donar les bases científiques de lo que la gent d'aquí ja pensava, que segur que al territori no li aniria bé aquell transvasament, per molt que digueren que ens donarien diners a canvi i que lligaríem els gossos en llangonisses, teníem clar que això no era així i teníem el transvasament cap a Tarragona com a exemple, no? I els científics ens van donar la base científica al que la gent d'alguna manera emocionalment pensava, i unint l'emoció i la ciència van poder transmetre a tot el, bueno, jo crec que a tota Europa, que no s'havien de donar diners per part de la Unió Europea per fer aquesta obra enorme, no? I bé, això ho vam guanyar, això no s'ha fet. Evidentment sí que han quedat pendents i estan pendents altres obres secundàries que al final, lligant-les totes, pot comportar que aquest transvasament s'acabi fent ja no per una única canonada, sinó per totes les altres canonades que estan previstes i que d'alguna manera sí que se van fent o s'intenten fer. Per això la plataforma continuem i aquí estem i també mos oposem, evidentment.
Exacte, i claro, això que deies ara ha estat com l'èxit no més gran de la plataforma, però també entenc que us heu trobat en dificultats i moments difícils i tensos, no?
Sí, evidentment, perquè des del 2000 no pensem, bueno, no podem pensar que la qüestió dels transvasaments s'ha acabat, sinó que després del 2000 han sortit tres intents més de fer transvasaments, en la sequera a Catalunya un parell de vegades, no? I sempre ens hi hem oposat i la veritat és que sempre ho han guanyat. No s'han fet aquestes obres, no? I això ens demostra que la mobilització de la gent és bàsica i és important per poder canviar els plans polítics i per poder retrasar coses que si no n'hi haguera aquesta mobilització i aquesta oposició de la gent anirien endavant sense cap oposició i sense cap problema i a dia d'avui el riu Ebre encara estaria en pitjors condicions de les que està, encara comportaria menys aigua de la que porta i de més mala qualitat. Lo dels sediments ho tenim aquí, que no n'hi ha manera, perquè evidentment s'han de fer altres coses i s'han de fer que baixen passant totes les infraestructures que ho impedissin. Però, bueno, han aconseguit que des d'una cosa que al principi ens negaven i ens diuen que lo dels sediments no era important i que això no tenia cap transcendència i que era un problema molt difícil, de molt difícil solució, com a mínim ara la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el Ministeri, no té més remei que tindre-ho damunt de la taula i tindre-ho present i ara ja parla de sediments, parla de proves, però bueno, nosaltres el que hem d'exigir és que no parlen sinó que s'hi posen i que comencen ja a fer polítiques de fer baixar aquests sediments en més aigua.
Claro, que ara ja es necessiten no només parlar, sinó actuacions, no?
Aquí estem. Pensem que en més de 25 anys ja tenen estudis més que suficients per saber quina és la problemàtica i com ho han de resoldre, i ara ja és qüestió d'obligar-los a que fiquen diners damunt de la taula i comencen a fer baixar aquests sediments de la manera que els tècnics consideren més oportuna i més adient. En això, nosaltres no ens hi posarem, que no som tècnics.
I, Matilde, heu vist que la constitució social al voltant del riu Ebre ha creixut, entenc, durant aquests 25 anys?
Sí, jo crec que, evidentment, no se pot dir que la gent d'aquí en un tant per cent molt elevat està conscienciada de que hem de defensar el riu i que hem de defensar el delta. Jo crec que això ho té clar la gent d'aquí i la gent de fora d'aquí. Vull dir, això està clar. Una altra cosa són tots els interessos que n'hi ha darrere i una altra cosa diferent és que la gent no pot estar permanentment mobilitzada i la gent només se mobilitza quan té un objectiu clar i concret i sap que o ara mos hi posem o això ho tenim fotut, no? Llavors, cada vegada s'ha mobilitzat quan hi ha hagut una cosa concreta a la qual ha vist que el perill sí que era real, però evidentment una mobilitzada dia a dia, això ho vam tindre del 2000 al 2004, que bé, la veritat va ser quasi, jo ja no diria com un miracle, no? Sinó com una cosa mai vista i menys mai vista aquí a Catalunya, no? Que el govern de Pujol, que estava llavors governant a la Generalitat, que era Convergència i Unió, tenia aquesta zona com una zona pacífica i com una zona que tenia totalment controlada, se li va descontrolar. Se li va descontrolar també molta part de Catalunya i això era una cosa que no s'esperaven, no? I van veure que pot ser la gent quan l'emprenyes molt, pues al final se revolta.
Claro.
I pot ser ja no està tan conformada en tot el que li diuen oficialment, no?
Sí. Quins, Matilde, són els objectius principals que es fixa la plataforma durant els pròxims anys?
Bueno, els objectius principals han sigut els de sempre, no? El que ens agradaria és ja no existir, la plataforma, esta és la realitat, i això voldria dir que no existim perquè ja el riu el tindríem blindat de possibles transvasaments i de possibles grans transferències d'aigua que encara l'afebleixen més, no? I que tindríem ja en marxa el pla d'anar portant ja més aigua i els sediments necessaris per mantindre el delta de l'Ebre, no? Això faria que, evidentment, ja no tindria molt de sentit que la plataforma existirem. Però això tots sabem que no és així i, per tant, els objectius són els del primer dia. Arribar a blindar el riu Ebre de possibles transvasaments i defensar el delta fent que l'aportació de sediments siga una realitat i no només damunt de papers, sinó siga una realitat que els facin baixar, i mentrestant aquí estarem, no?, emprenyant el que puguem, controlant les polítiques que volen posar i que posen damunt de la taula en cada nou pla hidrològic, i evidentment intentar retrasar el màxim possible qualsevol infraestructura, qualsevol política que se posa damunt de la taula que afeblisca més este riu i este delta.
Encara us toca seguir a peu del canó.
Sí, per això hi som. I per això ara farem lo dels 25 anys, no perquè estiguem contents de continuar, perquè ja he dit que voldríem no haver d'estar-hi, no? Però sí per recordar a la gent que encara som necessaris, que la gent encara és necessària, que la mobilització encara és necessària, i per tant durant tot un any, fins al setembre de l'any que ve, anirem fent actes a totes les terres de l'Ebre i, bueno, fora també si convé, no? Per explicar que la gent és necessària, que encara hem d'estar amatents a tot el nou pla hidrològic que sortirà el 27 i a totes les polítiques que els governs fiquen damunt de la taula, i que la gent és imprescindible per defensar un territori i una aigua que en definitiva són de tots. No és que siguin només d'unes empreses o d'unes persones concretes, sinó que és de tots i que entre tots ho hem de defensar.
Claro, això mateix t'anava a dir, que per recordar aquesta lluita permanent i també fer un repàs del primer quart de segle del moviment, la plataforma ha organitzat un calendari, no?, mm-hmm, d'activitats que s'allargarà fins al setembre de 2026. Mm-hmm. Tot un any d'activitats. Quines ne destacaries d'este calendari?
Mira, la primera és, bueno, a partir d'avui, que és el dia de l'aniversari, incitem a la gent a que a les xarxes fique fotografies d'ells mateixa, de les mobilitzacions on han anat i això, no? Cosa que pensem que és important i que segur que n'hi ha moltíssima gent al territori i fora que té fotografies de manifestacions a les que ha anat, de concentracions i això, perquè n'hi ha hagut moltes en estos anys, no? Pues, a partir d'avui ja poden anar penjant a les xarxes, a les seues xarxes socials, tota aquesta iconografia, no?, de fotografies que pugues tindre per casa. I el dissabte, el dia 20, serà el primer acte que farem, que el farem a l'Avinguda Felip Pedrell de Tortosa, a partir de les 10:30 del matí, entre les 10:30 i les 2, més o menys, no?, on hi haurà tota una sèrie d'activitats per a grans i per a menuts, per a recordar que la plataforma existim, que la plataforma continua sent imprescindible i que la fem entre tots, no? I d'alguna manera fer un acte de debat, art, pancartes, reivindicació, jotes, vermut, tot això junt en un matí, no?, allí, i retrobar-nos la gent que, evidentment, va començar fa 25 anys o més, però ja 25 anys, i va formar part al principi d'aquesta plataforma i encara hi és, o sigui, encara d'alguna manera té una vinculació molt directa del dia a dia. La gent que va ser molt important durant molts d'anys i que continua venint a manifestacions o concentracions o actes que la plataforma, que les cares visibles, podríem dir, de la plataforma anem convocant, i per tant són gent valuosa també, no? Gent que va estar molt vinculada als primers anys i després ja no ho està, o està en un moment molt, molt concret i mos hem de retrobar. Gent que fa 25 anys era molt menut i venien els pares o en els iaios i ara són gent adulta i evidentment tenen fills també, no? I gent que evidentment és jove i que fa 25 anys no havia nascut, però que d'alguna manera ha vist este moviment en la seva família i en sa casa, i que forma part també, i que també ha de vindre el dissabte, no? En definitiva, retrobar-nos tots, no?
Sí.
Això és el que ens agrada, i, bueno, entre tots fer coses de tot, ja dic, de reivindicació, d'art, de gaudi, de jotes, de vermut i de pancartes. I...
Bueno, doncs un dia especial, no?, el 20 de setembre, que celebreu el gran acte d'aniversari a Tortosa. Moltíssimes gràcies, Matilde, per haver vingut aquí al nostre programa, i, bueno, que recordar que la Plataforma en Defensa de l'Ebre segueix en lluita, seguiu tots treballant i unint forces per la feina que us pertoca, no? Gràcies, Matilde.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
Doncs, Marina, estarem pendents del gran acte d'aniversari que celebren este dissabte, dia 20 de setembre, a Tortosa.
I tant, que n'estarem pendents d'aquest aniversari, i esperem que ens ho expliquis tot. Moltes gràcies, Cel. Canviem de tema i volem parlar d'un projecte que té l'aigua com a protagonista, però no és l'aigua del mar. Pugem a la muntanya i anem fins als estanys d'alta muntanya. Es tracta d'una prova pilot que estan fent des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que pretén aconseguir la restauració ecològica dels estanys d'alta muntanya. En volem parlar amb una de les persones que du a terme tot això, Teresa Butxaca, investigadora principal del projecte. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És un projecte que podem dir que és una espècie de continuïtat, no?
Sí, és un projecte que d'alguna manera entronca amb un projecte de conservació de tots els sistemes d'alta muntanya, sobretot aquàtics, però també els relacionats amb els medis aquàtics, diguéssim. També hi ha component de botànica i de restaurar uns abandonaments d'usos tradicionals, fecundació ramadera, també amb temes d'invasió d'arbres en les mulleres. Però nosaltres ens estem centrats des d'aquí del Centre d'Estudis Avançats de Blanes en aquesta part que té aquest component més centrat en els llacs d'alta muntanya. I ve d'un projecte anterior que vam tenir, que va començar el 2014, que és el Limno Pirineus, i que ja vam, amb aquest projecte vam aconseguir per primera vegada erradicar o eliminar un petit ciclínid, un peix, un peixet petit que viu en aquests estanys, que ja ha estat introduït i que d'alguna manera té un efecte perquè, bueno, té una sèrie d'efectes en tot el que seria l'estructura i l'equilibri de l'ecosistema.
Pel que he estat veient avui mentre mirava en què consistia tot aquest projecte, una de les principals amenaces d'aquests estanys d'alta muntanya les produïm nosaltres mateixos amb aquesta introducció de peixos, no?
Sí, és força desconegut perquè ho hem anat veient, perquè sobretot aquests projectes porten un component, una càrrega important de divulgació i de comunicació, i això ens ha permès entendre una mica o veure una mica el coneixement que té la població sobre què és el que podem esperar trobar de manera natural en un d'aquests estanys, no? Aquests estanys heu de pensar que tenen un origen glacial, que daten de quan es van retirar els gels en l'última glaciació fa 10.000 anys. Per tant, tota aquesta orografia que s'ha conformat amb la retirada dels gels fa que estan molt aïllats, perquè hi ha grans salts d'aigua, hi ha barreres físiques que impedeixen que els peixos hi puguin accedir, colonitzar-los de manera natural pels cursos dels rius, no? I llavors, buscant informació en arxius, hi ha un treball molt, molt interessant, que un llibre publicat de l'Àlex Miró, que descriu amb molt de detall un buidatge de tota aquesta informació d'arxius de com d'enrere daten aquestes introduccions de peixos, que podem dir que doncs, van tan enrere com al segle XIV, i que inicialment eren unes introduccions, doncs, que el que tenien com a objectiu era una mica complementar l'economia de la zona, i s'introduïen truites autòctones dels rius propers, no? En pocs estanys, i d'una manera, doncs, molt controlada, molt sostinguda, perquè, doncs, era l'abast que es podia tenir. Veiem com, a poc, amb l'entrada de la pesca més, diguéssim, recreativa, i sobretot amb l'utilització d'esqueviu per pescar la truita, doncs, han anat entrant altres espècies, com el baró, que és un ciprínid del gènere Phoxinus, i que aquest petit peixet, que inicialment, doncs, és un peixet que s'utilitza, doncs, per pescar la truita, doncs, sí, és alliberat al finalitzar, doncs la jornada de pesca, tenen els inquieten individus i els alliberen, doncs, es reprodueixen amb molta facilitat i poden arribar, doncs, fins i tot a desplaçar la truita de la massa d'aigua, no? I bueno, i és el que estem intentant combatre, no? Treure aquests peixos.
Per tant, el projecte podem dir que es basa bastant en treure aquests peixos, o té altres potes?
No, té més potes, i tant. Com a bueno, si vols...
Sí, endavant.
D'altres, no? Però d'entrada, aquest és el component més important de que cobrim la nostra part des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que seria, doncs, intentar restaurar aquest estat natural dels estanys, eliminant aquestes espècies que d'alguna manera són forànies, són al·lòctones, perquè fins i tot la truita que s'hi ha introduït, doncs, no és pròpia d'aquests estanys, la trobaríem en els rius, sí, però no en els estanys. I el que fan una mica aquestes introduccions, doncs, és una mica excloure molta de la fauna que sí que seria autòctona i pròpia dels estanys, en primer lloc els amfibis, però també petits invertebrats, i aquest seria el component més diguéssim, important que tractem des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Però després, com et deia, doncs, hi ha altres accions que estan més relacionades, doncs, amb com canvien la biodiversitat per l'abandonament dels usos tradicionals, o l'excés de freqüentació ramadera, o com es redueixen la superfície de mulleres pel fet de que es troben invaïdes i entren arbres dins la mullera, no?
Vosaltres, en aquest sentit, expliqueu que aquests estanys d'alta muntanya poden ser un reservori de biodiversitat i corredors ecològics, perquè la gent ho entengui exactament què és això.
Bueno, el que volem dir és que ara mateix, en aquests estanys, en molts d'ells ja s'hi ha introduït peixos, i podríem dir que, depenent de la zona, però el que serien els estanys que estan dins del Parc d'Aigües Tortes, l'estany de Sant Maurici, doncs un 70% dels estanys en tenen, només un 35% al Parc Natural de l'Alt Pirineu, però clar, ja comença a ser una xifra important, no?, d'estany. I hem de pensar que allà on hi ha peixos, doncs aquesta biodiversitat es veu molt, molt reduïda, no? I el que ens interessa a nosaltres és actuar en districtes, bueno, en zones, o potser podríem dir circs, o conjunts lacustres, d'acord? Que estiguin interconnectats i que permetin, doncs, tenir o preservar una quantitat important de biodiversitat, o d'organismes, de número d'organismes diferents, que d'una altra manera no trobaríem si tenim els peixos. Volem fer, evidentment, no parlem d'eliminar els peixos en tots els estanys, però sí de tenir com unes zones on es puguin refugiar aquests petits amfibis i aquests invertebrats.
Hi ha peixos? Hi ha alguna espècie de peix que afecti més que un altre d'aquests que s'han introduït?
Sí, sobretot seria aquest petit ciprínid, el baró. El baró és el que, amb les mesures que hem anat fent, perquè nosaltres anem fent doncs, des dels inicis que vam començar a estudiar aquest impacte de la presència dels peixos en els llacs, no? Hem anat prenent mesures una mica de doncs, com es veu afectada aquesta estructura i equilibri de l'ecosistema, sobretot doncs això, estudiant i mirant amb el microscopi, fent diferents analítiques, com és la xarxa tròfica d'aquests estanys, i veiem que el que té un impacte més fort és el baró, perquè afecta no només la zona litoral, que és on inicialment creix, sinó que també un cop doncs ha aconseguit fer fora d'alguna manera la truita, que seria competidor, però la fa fora perquè impedeix la seva reproducció, perquè s'alimenta de les postes de la truita també. Quan fa fora la truita d'aquests estanys, doncs també diguéssim que passa a ocupar tot l'estany, també entra dins de la zona més pelàgica, que és la del centre de l'estany, i això fa que allà s'alimenta de petits crustacis que hi viuen, i això fa que afavoreixi el creixement de petites algues i la disminució que porta a aquest creixement de la transparència de la columna d'aigua.
Us centreu sobretot llavors amb aquest peix, amb el baró, més que amb altres?
També pesquem, també traiem truita on n'hi ha. En concret, amb aquesta aplicació que estem fent, no hi ha truita, per tant, estem plenament centrats en el baró.
En quines zones esteu actuant vosaltres?
Estem actuant en dos espais de la xarxa Natura 2000 aquí a Catalunya, però el projecte també té socis italians de la Universitat de Calàbria, i treballem a les zones del Parc Nacional de Gran Paradiso i a Montaric. Aquí a Catalunya, al Pirineu, treballem en diversos estanys del Parc Nacional d'Aigües Tortes i en diversos estanys també del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
I vosaltres, per fer tots aquests treballs, avui mirant-ho, he vist que utilitzeu la rotenona, no? Què és això?
No, això ho fem només com a prova pilot. De manera, o sigui, la manera d'eliminar els peixos que fem servir nosaltres és pescant-los amb diferents tècniques de captura mecànica, que són bàsicament xarxes i nanses o bàrbols, que són una mena de trampes, i també amb pesca elèctrica. Però això ho fem fonamentalment d'aquesta manera. El que passa és que és una feina força entretinguda, és molt laboriós i artesanal pescar els peixos en aquests estanys, perquè heu de pensar que durant l'hivern aquests estanys estan coberts de gel i de neu, i llavors necessitem anar doncs, a l'estiu, no?, quan es desgele, i si va, això, qui fa aquestes accions és l'empresa Sorelló i la Fundació La Sorellona, que són empreses amb seu a Girona, que són la gent que proporciona les brigades per, juntament amb Forestal Catalana, per fer aquesta retirada dels peixos, no? I això ho fem sobretot amb xarxes, amb trampes i pesca elèctrica. Però en dos casos particulars i com a prova pilot, l'any passat es va fer una primera aplicació d'aquest compost, de la rotenona, i a la Vall d'Aran, a l'Estany de Manera, i aquest any en fem una segona aplicació al conjunt lacustre de tres estanys, amb l'estany del mig i l'estany de baix. Dos estanys.
I com funciona això, aquesta prova pilot?
Bàsicament consisteix, després de fer una sèrie de càlculs de la hidrologia de la conca i el volum del llac, a fer un càlcul de la concentració a aplicar. Aquest compost és un compost que és un compost d'origen natural, que està extret de diverses espècies de plantes, no?, i funciona com un ictiocida natural, perquè el que fa és inhibir la respiració branquial, d'acord? Llavors només funciona doncs, per la fauna que viu a dins de l'aigua, no? I que respirem amb branquies, d'acord? I llavors aquesta rotenona s'aplica d'una manera puntual, una sola aplicació, d'acord? i llavors doncs el que es fa és durant la jornada en què s'ha aplicat doncs es va retirant tot el que en diríem biomassa, que serien els peixos que han mort, no? I es retiren aquests peixos, i aquesta seria la manera de funcionar. Llavors es fa un seguiment, aquest seguiment doncs el du a terme a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua de Barcelona, que també forma part del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i que fa un seguiment, diguéssim, de el producte, de quan s'apliquen les concentracions, i després, doncs, a la sortida de l'estany, exactament a quina concentració, si és que n'hi ha, doncs, està el producte, no? I porta una mica tot el control de la degradació, perquè és un compost que es degrada de manera natural.
Llavors, pel que dius, aquesta prova de pilot és interessant per aquesta tasca que feu de restauració, poder-la fer d'una forma que no sigui tan complicada, per dir-ho d'alguna manera, o tan artesanal.
Sí, bàsicament aquest és una mica el que perseguim. Definir una mica en quins termes es pot utilitzar, perquè no es pot utilitzar de manera generalitzada. És obvi que, com tot compost, doncs és un compost que té una toxicitat per als peixos, i per tant s'ha d'aplicar en unes condicions i s'ha de portar doncs un control de com s'aplica i veure si realment podem escurçar aquest temps, el temps que necessitem per treure el peix, l'últim peix de la massa d'aigua, no? Perquè clar, heu de pensar que en alguns d'aquestes mètodes més mecànics de xarxes i utilitzant pesca elèctrica, que també té la seva complicació perquè es base en la conductivitat de l'aigua, i en aquests estanys la conductivitat és molt baixa, no? Llavors, doncs, té molta dificultat pescar d'aquesta manera i es pot aconseguir doncs, en estanys relativament petits, però en estanys una mica grans o on hi hagi doncs una vegetació important al litoral és molt complicat, i nosaltres en alguns casos portem 7 anys per aconseguir l'erradicació, i us podeu imaginar 7 anys anant a pescar durant l'estiu, anant a treure, a retirar o a revisar xarxes durant l'estiu, doncs la quantitat de mans que es necessiten, no?
Ja per anar acabant, això heu estat treballant aquest estiu, entenc, la duració d'aquest projecte més o menys de quan és, si té duració, és una cosa que és continuada.
Bueno, aquests projectes del programa LAI tenen una durada, poden tenir una durada, aquest té una durada de 5 anys, i l'any vinent ja tancarem el projecte a final de l'any vinent. I ara bàsicament consisteix, bueno, de fet, no han parat de fer seguiments en tots els, perquè en el projecte anterior vam restaurar-ne 8 de llacs, vam aconseguir treure els peixos, i des del 2014, ara ja seran més de 10 anys, doncs han anat fent el seguiment de les poblacions de fauna i de flora d'aquests estanys, i han anat reportant una mica com doncs han anat augmentant, sobretot l'impacte més positiu és pel que fa als macroinvertebrats que viuen a la zona litoral, que de seguida tornen a colonitzar l'espai, i evidentment pels amfibis, que tenim espècies que són doncs molt emblemàtiques del nostre Pirineu, com és el tritó pirinenc, i que no poden fer les postes doncs, perquè hi ha els peixos que s'alimenten postes i no poden progressar, no? Llavors, altres amfibis també,
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns, Teresa, aquesta tarda aquí a Ronda de Mar.
A vosaltres, moltes gràcies, Bona tarda.
I ara marxem cap al Club de Rem d'Arenys de Mar perquè també està d'aniversari. Els 25 anys, Oriol.
Doncs avui volem parlar dels 25 anys del Club de Rem, més enllà de la festa de celebració. Que ens interessa conèixer és una mica la història, la trajectòria d'aquesta entitat arenyenca, que com dèiem té doncs ja un quart de segle, que ara es commemora, i per això ara volem saludar a la Núria Rosales, que és la presidenta del Club de Rem d'aquí d'Arenys. Núria, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, déu-n'hi-do, eh? Un quart de segle... Són anys, són anys.
Sí, i que en siguin més.
I tant, i tant.
Sí, sí.
Parlem una mica de la història del Club de Rem, de la trajectòria també d'aquesta entitat. Fa 25 anys, com va néixer aquesta entitat, el Club de Rem?
Doncs, a veure, jo parlo que sé i parlo que he sentit parlar, perquè jo em vaig incorporar al club el 2008, principis del 2009. El que sé és que va néixer de la voluntat d'un grup d'amics d'aquí d'Arenys, que anaven a la Catalunya Nord a fer una miqueta de caiac i tal. Allà van conèixer el grup de rem de Colera, es van interessar per aquest esport. Sé que els hi van cedir al principi un llagut als companys de Colera, i arran d'aquí doncs, bueno, ja va anar tot rodat. No sé si va ser el mateix any o l'any següent, van poder comprar ja el primer llagut, que és el Tallaferro. Uh-huh. El van comprar a Tarragona, amb uns estillers de Tarragona, i a partir d'aquí doncs, bueno, ha anat continuant. Després del Tallaferro va venir un altre llagut que es va vendre per poder comprar el Peixets, que ja tenim també ara, que va arribar a Arenys el 2009. Del Peixets tenim el Moixarra, i del Moixarra tenim el Mediterrani. Vull dir, hem anat fent, van anar creixent, i bueno, l'entitat va ser aquest grup d'amics va arrastrar més gent, i doncs, mica en mica, any a any, ha anat creixent, i la cosa és doncs, que després de 25 anys encara està aquí.
I tant, home, encara està aquí i amb força, perquè moltes vegades ho parlem, Núria, el rem a Arenys, a part d'aquesta trajectòria, d'aquesta història, té actualment bona salut.
Sí, 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 la veritat és que inclús en altres poblacions el que és l'esport del rem ha anat creixent. Aquí a Arenys també tenim la sort de que a part de nosaltres està també el Club Nàutic, que també ha creat la secció de rem. I, bueno, la qüestió és anar creixent, poder gaudir d'aquest esport, poder gaudir del mar i de la gent. És ara que la cosa ha anat canviant una miqueta, però la gent que sí que ha gaudit d'aquest esport, ja et dic, és amics, família i la gent que et puguis trobar aquell dia a la platja, perquè no deixa de ser un esport que es practica a la platja. No hi ha cap camp, no hi ha cap pavelló, tot és a l'aire lliure. Vull dir, el nostre camp és el mar. I sí. En el mar doncs, hi ha molta gent, i la gent que està doncs, gaudint de platja, d'un dia de sol o el que sigui, és la gent que aprofita per veure'ns.
I tant. En canvi, estic pensant en el nord de la península Ibèrica, zona d'Euskadi, sobretot, País Basc, en allà sí que fins i tot veus a les poblacions, doncs aquí hi ha les banderes dels equips de futbol penjades als balcons, i en allà tenen la del seu equip de rem, de les traineres. Hi ha més tradició allà, potser.
Sí, jo crec que a banda de la tradició és el que diem, que és un esport que genera benefici, els equips estan molt ben esponsoritzats, belluguen, no et puc dir molts calés, però a veure, belluguen calés, vull dir, els mateixos equips, segurament els bugadors deuen tenir un sou, clar, nosaltres no, i no et parlo de nosaltres com a remarec, sinó com el rem que hi ha per aquí, val? A més fan el que aquí se'n diu les quineles, doncs allà també fan les quineles, fan les apostes, fan de tot. I els que estem aquí a la banda del Mediterrani no som equips d'un esport d'èlit. No és un, tampoc és un esport olímpic, no sé.
Sí.
És diferent.
És diferent. És diferent. I tant, és diferent. T'imagines per això que pogués arribar, o creus que podria arribar aquí a Catalunya aquest creixencial del rem, com ho és a la zona d'Euskadi, que tingui doncs, més afició, més reconeixement, que mogui més diners, en definitiva, que sigui un esport d'èlit aquí?
A veure, jo crec que anem una mica encaminats, en el sentit de que ja no et parlo del llagut català ni del llagut mediterrani, però sí que està creixent el que és l'esport de rem de mar, i s'ha posat com a meta ser un esport olímpic. No sé si de cara a les properes olimpíades, que no sé si celebren d'aquí un parell d'anys, una cosa així, em sembla que ja aniran els primers bogadors de rem de mar a participar a les olimpíades. Vull dir, jo crec que sí que anirem mica en mica. Jo potser ja no ho veuré, que ja m'hauré jubilat. A veure, aquí tampoc tenim embarcacions per fer allò del rem de mar. Amb prou feines, l'any passat vam aconseguir el llaüt mediterrani, que ja ens ha costat prou per poder participar a campionats d'Espanya, i el rem de mar, a veure, qui sap, a lo millor els que vinguin a darrere potser sí que s'engresquen, però jo crec que mica en mica.
I tant.
Mica en mica arribarem.
I tant, sí, sí.
El nivell d'aquí del Cantàbric, no ho sé, però potser mica en mica, a veure, la cosa va tirant i la gent està engrescada.
I tant. I ens comentaves, Núria, que vas començar en el club de rem cap al 2008, em sembla que has comentat. Et volia preguntar, abans de començar, què és el que et fa moure't i plantejar-te, apuntar-te al club de rem, anar a remar, interessar-te per aquest esport? Què és el que t'expliquen o què és el que hi veus que fa que t'hi apuntis?
Doncs mira, parlant amb una mare de l'escola, vam coincidir, i jo sóc una persona que estic sempre a l'aigua, la muntanya la tinc aquí, però no m'agrada, sóc més de mar, i aquesta noia em va dir, diu, escolta'm, diu, jo estic fent rem, diu, com és que tu no vens, diu, que estàs sempre a l'aigua i vas cap amunt i cap avall, dic, ai, i que aquí d'any, dic, hi ha club de rem, diu, sí, diu, jo estic remant, diu, per què no passes un dia, diu, bueno, diu, pues ja passaré. Vaig passar un dia i em vaig quedar. Aquí estic.
Perfecte. Home, això és el que et van dir abans de començar, i després, un cop vas pujar a la barca, ho vas provar, què és el que et va fer quedar?
La sensació de llibertat, la sensació de companyerisme, que és un esport que, tot i que tothom té el seu equip, et fas amb tothom de tots els clubs, és com una gran família.
Això
és el que em va fer quedar.
Això ho hem comentat, més d'una vegada, que quan aneu a competicions, quan aneu a diversos punts de la geografia catalana o d'allà on sigui que aneu a competir, doncs això, que trobeu aquest bon ambient entre clubs, i això és bonic.
Sí, la veritat és que sí, perquè a veure, sí que tens el teu, vols guanyar per sobre de tot, però bueno, sempre hi ha aquella mica de picabaralla amb l'equip, jo què sé, per exemple, de Mataró o d'aquí del Nàutic, encara no ha començat a competir, esperem que aquest any comencin a competir, no sé si tenen equip o no, però és aquella coseta de... ho hem de fer millor que ells, però un cop estàs a platja, un cop has baixat, et fas en tothom. A mi m'agrada molt, no és allò de dir, ui, perquè ets de l'Espanyol o perquè ets del Barça, la picabaralla aquesta que hi ha, no sé, és diferent. És diferent amb un equip de bàsquet o amb un equip de futbol, la rivalitat aquesta, jo crec que no la tenim, o almenys no es veu tant.
Ara estava pensant en una propera competició on hi hagi el club de rem Arenys i el club nàutic d'Arenys. Això és com un Oxford i Cambridge, eh?
Bueno, a veure, s'ha de començar, i suposo que el rem Arenys va començar igual, amb la picabaralla, jo què sé, ara m'ho estic inventant, per exemple, amb els de Mataró, o amb els de Santa Cristina, doncs el mateix. A veure, a Badalona mateix hi ha 3 equips, a Lloret n'hi ha 5, i sí que tens aquella miqueta de rivalitat, però bueno, al cap i a la fi som tots el mateix poble i després estem tots junts, vull dir, i aquí doncs també el mateix. Ganes en tenim, Jo crec que el Nàutic està posant fil a l'agulla pel tema de competició, i la veritat, a mi em faria molta il·lusió que poguéssim participar i tenir aquest frec a frec de dir, a veure si ho fem millor. No, que hem de passar nosaltres.
Clar, home,
aquestes també... coses, això és bo.
Clar,
això és bo.
Posa les piles, aquesta competitivitat, aquesta competició, doncs home, també farà doncs això, que no sé sols, dir, no, puguem quedar millor que els altres. I això engresca.
Sí. La veritat és que sí.
Perfecte. I amb aquests 25 anys hem arribat a l'actualitat, que ja n'hem parlat doncs, molt sovint, que ja esteu pendents d'ara a principis del mes que ve, no? Ja començar a competició i tornar a remar, ja esteu entrenant, per tant, tot a punt.
Sí, la veritat és que sí. Ara ja el dia 5 d'octubre tenim ja la primera llarga, que són 4.000 metres a Calafell, i amb ganes ja d'anar i almenys poder saber com estem, quins clubs participen. Aquest any, bueno, ja també vaig comentar que la federació ha posat dues categories més, que és la de mixta veterà i la mixta absolut, que les tripulacions han d'estar formades per 4 nois i 4 noies. Això també farà que potser la gent del lúdic també s'animi una miqueta més a participar, que ja no és només el femení i el masculí, sinó que pot hi haurà una mica de tot, a veure com anirà la cosa. Però bueno, amb ganes.
I tant. No, i vas comentar que teniu la intenció, no?, de crear un veterà mixta d'aquestes dues categories noves, aprofitar-ne una. Va endavant,
aprofitar.
Això?
Aprofitar. A veure on estem parlant, a veure la gent si s'engresca, els que estem entrenant ja competició, estem ja entrenant de cara als 4.000 metres, i els timoners que estan portant a la gent lúdica que vol anar una miqueta més o que ja ha participat en alguna regata d'aquestes de 4.000 metres, per exemple, hem fet regates aquí a Arenys de 4.000 metres que han fet un lúdic, ha volgut participar, tant si és femení com si és masculí, i ha participat i n'han baixat molt contents. I a veure si esgarrapant una mica d'aquí i una mica d'allà aconseguim. Però bueno, el dia 5 ho sabrem.
Perfecte, doncs a partir del dia 5 que en parlarem, Núria, i res, només em queda per desitjar-vos a tot el club de Rem, personalment doncs, com a presidenta, però evidentment a tota l'entitat i a tota la gent que n'ha format part al llarg d'aquest quart de segle, doncs moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, Núria Rosagues, presidenta del Rem d'Arenys. Bona tarda.
Bona tarda.
I així arribem amb aquest aniversari, que des d'aquí també enviem les felicitacions al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 18 de setembre del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots, que vagi molt bé.
A Ronda Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb bicicleta o fent castells de sorra passàvem els estius quan érem nens. Per la voreta, allà on el mar s'esborra i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emocions. De festivals, d'amics que són per sempre, d'amors, de borratxeres i cançons. Passa de pressa i sembla que s'escapi entre els dits. La sensació i la calor intensa anima el nostre cos totes les nits. Trobar la gent amb qui anaves a l'escola ballant amb les estrelles del vol. Aquell ambient i aquell nus a la gola quan la tardor ens torni al protocol. L'estiu és llibertat.
Notícies en xarxa.